Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia amics i amigues. L'Església celebra avui la memòria de Santa Josefina Baquita, una religiosa sudanesa que va ser a finals del segle XIX víctima del tràfic de persones. Com li havia passat a la seva germana, Josefina Baquita va patir la captura que practicaven els qui comerciaven amb esclaus. Ella mateixa explica en la seva biografia com la van segrestar dos homes després d'allunyar una amiga que l'acompanyava pel bosc quan només tenia 9 anys perquè no donés cap veu d'alarma. Va ser amenaçada, tatuada i torturada. Va mostrar un carisma especial que sobrepassa, sens dubte, la condició i la comprensió humana. Coincidint amb el 8 de febrer, es viu el Dia de la Tolerància Zero contra el Tràfic de Persones. Recordem que el Papa ja deia diumenge que aquesta pràctica existeix avui encara, cosa que ha de fer reflexionar tot el món. Sant Joan Pau II va beatificar Santa Josefina Baquita el 17 de maig de 1992 i la va canonitzar l'1 d'octubre del 2000. L'exemple de Josefina Baquita és, sens dubte, de misericòrdia i de compassió per al món d'avui. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, aquest migdia també amb la veu del Pau Massip i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us explicarem també aquest migdia que una de les entitats que treballa entre molts altres àmbits per acabar amb el tràfic de persones és Mans Unides, que presenta tot just demà oficialment la seva campanya d'enguany, centrada en una crida a no ser indiferents. A més, l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, va explicar ahir a Ràdio Estel que la festa de les decenals, que es viu cada 10 anys, té una dimensió religiosa molt important que arriba fins i tot als allunyats i als no creients. A més, el Papa va demanar ahir als sacerdots que portin l'Evangeli sobretot als llocs més pobres, en rebre la comunitat del Pontifici Seminari Llombard, a la Sala Clementina del Vaticà. Francesc va demanar als preveres obertura i compassió. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us deia, Mans Unides viu aquesta setmana l'inici de la seva campanya anual, aquest 2022 amb el lema «La nostra indiferència els condemna a l'oblit». Es refereix així a les persones més vulnerables que han d'estar en el centre perquè mirem entre tots la seva realitat, sobretot amb les seves preocupacions. L'entitat catòlica, nascuda el 1959 per iniciativa d'un grup de dones de l'Acció Catòlica, presenta demà oficialment a Madrid la nova campanya. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha avançat a Ràdio Estel, però que el missatge és una combinació d'agraïment i crida a ser tots actius contra les causes de la fam al món.
Malgrat la situació de pandèmia que encara estem vivint, no podem deixar de fer coses ni deixar de denunciar les realitats injustes que veiem. I per això el lema d'enguany és una mica dur, una mica colpidor, no?, quan diem que la nostra indiferència els condemna a l'oblit. Pretén ser una denúncia sobre un fet massa sovint repetit, sobre la nostra manera d'anar per la vida, centrats només en nosaltres mateixos. Tot el que és individualisme, egoisme, consumisme, no?, que condueix els més pobres i els més vulnerables a l'oblit. Al final, si ens centrem en nosaltres, els altres no hi són.
El Papa, des d'aquella històrica visita a Lampedusa el juliol de 2013, alerta constantment, recordem-ho, davant del perill d'una globalització de la indiferència. I en el missatge de l'última Jornada Mundial dels Pobres, celebrada el novembre passat, el pontífex també comentava que reconeixem Jesús en la vida dels pobres i el seu patiment i indigència en les condicions de vegades inhumanes en què es veuen obligats a viure. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona ha destacat també en aquestes declaracions a Ràdio Estel que la col·lecta d'aquest diumenge vinent a les esglésies té un preludi molt important divendres, en què tots estem cridats a privar-nos d'aquells aliments que no necessitem o que són imprescindibles.
El dia del dejuni voluntari doncs, es tracta d'un dia que proposem nosaltres, en concret aquest divendres, per tal de que fem un petit acte simbòlic però real que desperta les nostres consciències, en el que ens abstenim de menjar pensant en els més de 850 milions de persones que passen fam al món, que és moltes nenes, nens, dones i homes que van a dormir cada dia sense poder sopar, a vegades ni dinar. I això que nosaltres no mengem, no? Pensar que potser ho podem fer arribar lluny a aquelles persones que sí que ho necessiten.
Una iniciativa de reinserció per a infants del carrer en situació de risc al Camerun, l'impuls d'alternatives d'economia social i ambiental a Haití i un pla de desenvolupament socioeconòmic i sanitari per a marginats a l'Índia són tres projectes per als quals Mans Unides demana especial col·laboració a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Recordem-ho, com ho dèiem ja, el dia central de la campanya, que coincideix amb l'inici, es viurà aquest proper diumenge, dia 13, amb la col·lecta a totes les nostres esglésies.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. Les decenals de balls, celebrades amb un any de retard per la pandèmia, acaben de posar el punt final a 10 dies de festa. L'organització xifra amb més de 38.000 les entrades venudes durant totes aquestes jornades passades, en què la pietat i la religiositat dels ballencs, la cultura popular, la música i els espectacles lumínics han tingut un protagonisme especial. En relació amb l'última edició del 2011, enguany s'han venut 3.000 entrades més. Espais com la vela principal, on s'han fet els concerts, s'han adaptat al context sanitari actual, però també als espais dels actes religiosos. A més, s'ha controlat l'ús de la mascareta i s'han limitat els aforaments. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, va explicar ahir a la tarda a Ràdio Estel que aquesta festa, que es viu cada 10 anys, té una important dimensió religiosa que arriba fins i tot als allunyats i als no creients.
Les festes decenals no es poden explicar que són nivells de sentiment i d'emoció, s'han de viure, perquè hi ha molta gent doncs, que no és religiosa, però les festes decenals és una devoció que tenim al poble per la Mare de Déu. Per tant, hi ha gent que no va mai a l'Església, però per les decenals van a la processó, van a l'ofici, van a les novenes, perquè és un viure, un sentiment i una emoció que vivim els ballencs de cara a la Mare de Déu.
Les decenals de Valls, precisament en honor de la Mare de Déu sota l'advocació de la Candela, es commemoren un cop cada dècada i van ser distingides com a festa patrimonial d'interès nacional el 2010. Entre els actes destaquen la trobada de colles castelleres, la processó votiva, a la qual ara referia l'alcaldessa, la producció pròpia de la flauta màgica i espectacles lumínics, així com un concert. Per fer possible l'edició d'enguany hi ha hagut més d'un centenar llarg de voluntaris i 3.000 euros de pressupost. L'alcaldessa Dolors Ferrer va destacar que la devoció a la Mare de Déu de la Candela té precisament un sentit d'agraïment pel guariment que moltes persones a Valls han tingut els últims segles en situacions de pandèmia.
El 1790 va ser la primera que es va fer aquesta processó i tot venia, doncs, que la ciutat de Valls va tenir un seguit de pandèmies, al moment com ara estem passant, i llavors a l'última, que és una de les més fortes, els ballencs van demanar a la Mare de Déu que els guarís d'aquesta pandèmia, de la peste negra que hi havia, i van dir que si els guaria, doncs, que cada 10 anys la ciutat de Valls faria una processó en una vella per donar-li les gràcies.
Abans de la processó, la primera important que es fa a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, es van beneir les candeles i es va fer després l'ofici religiós presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. L'alcaldessa de Valls va fer, en qualsevol cas, un balanç molt positiu d'aquestes decenals d'enguany.
Ens ha costat arribar molt fins a poder fer les decenals perquè, com bé diu, s'havien de fer el 21, però a causa de la pandèmia l'hem hagut d'aplaçar un any. Jo dic que han sigut les decenals més multitudinàries, les decenals més especials, les més esperades i les més espectaculars de la història, aquests 230 anys d'història de les festes decenals.
Entre altres autoritats presents, alguns dels 10 dies, hi ha hagut el president Pere Aragonès i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ara la imatge de la Mare de Déu de la Candela ha tornat al cambril del seu santuari habitual. D'altra banda, el papa va demanar ahir als sacerdots que portin l'Evangeli especialment als llocs més pobres. En rebre la comunitat del Pontifici Seminari Llombard, a la Sala Clementina del Vaticà, Francesc va demanar als preveres obertura i compassió.
Per favor, no rimaniamo barricats.
Sisplau, no ens quedem bloquejats a la sagristia, no fomentem petits grups tancats on reposem i estem tranquils. Hi ha un món que espera l'Evangeli del Senyor i desitja que els seus pastors actuïn d'acord amb ell, portant en el cor i sobre les espatlles les esperances i les càrregues del ramat, amb cor obert, compassius, misericordiosos.
Compassionevoli, misericordiosi.
El pontífex va recordar que la unitat és el valor fonamental per ser testimonis de Crist.
Spesso anche qui in Italia.
Sovint, també aquí a Itàlia, els discursos eclesials es redueixen a estèrils dialèctiques internes sobre qui és innovador i qui és conservador, entre el qui prefereix aquell polític o aquell altre, i s'oblida el punt central, que és ser església per viure i difondre l'Evangeli.
Essere chiesa per vivere e diffondere il Vangelo. Non preoccupiamoci dei piccoli.
No ens preocupem si hi ha petites hortes a casa. Hi ha tot un món necessitat de Crist. Sigueu, doncs, teixidors de comunió, lluitadors contra les desigualtats, pastors atents als signes del sofriment del poble, i amb el que esteu aprenent, sigueu competents i valents a l'hora de levar paraules profètiques en nom del qui no té veu.
Coraggiosi nel levare parole profetiche in nome di chi non ha voce.
Aquest seminari on es formen sacerdots va ser fundat el 1854 pels bisbes de la Llombardia, Itàlia, i està ubicat a un costat de la Basílica Romana de Santa Maria la Major.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
3 minuts i mig i seran les dues. El papa emèrit Benet XVI ha enviat avui una carta sobre l'informe relacionat amb els abusos a l'arxidiòcesi de Munic i Freising. Demana perdó. Benet XVI segueix expressant en la carta tot el seu dolor per les víctimes d'abusos. Diu que en les seves trobades amb víctimes per part de sacerdots, especialment durant els nombrosos viatges apostòlics, ha percebut als ulls les conseqüències d'una grandíssima culpa i ha après a entendre, afegeix, que tots caiem nosaltres mateixos dins d'aquesta grandíssima culpa quan la descuidem, el que és la ferida que pot tenir una víctima d'abusos, o quan no s'afronta amb la necessària decisió i la responsabilitat, com ha passat i passa massa vegades. Admet Benet XVI que, encara que ha estat arcabisbe de Munic i Freising durant poc menys de 5 anys, la seva profunda pertinença a l'arxidiòcesi bavaresa i el seu país en general encara persisteixen en el seu cor. Aquesta carta ve a ser un preludi del que serà després la declaració judicial més llarga, segons ha confirmat l'arcabisbe Georg Ganswein, secretari especial de Josef Ratzinger. Recordem que davant d'aquestes acusacions, Benet XVI ha estat ajudat tant a fer aquesta carta com el que serà la declaració posterior, i agraeix a tots els qui l'han ajudat el seu suport. I el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, lamenta que un 15% dels treballadors arreu d'Espanya són alhora pobres. És una dada que ha extret de l'informe FOESA. En aquest sentit, Omella insta, a través del seu compte de Twitter, tota la societat a pensar en la situació que viuen aquells que no tenen feina, i es pregunta si és aquest el món que volem. Fins aquí aquest migdia sense distància, com sempre a prop de vosaltres. Us deixem amb l'Estel Migdia, l'informatiu amb el Joan Trias i tot l'equip. Més actualitat social i religiosa a 6:45, novament a prop de tu. Fins després.
Errors en les immatriculacions. Aquesta setmana a Catalunya Cristiana parlem de l'anàlisi que ha fet l'Església sobre la llista de béns immatriculats entre el 1998 i el 2015 que el govern va entregar al Congrés. L'estudi de l'Església mostra un conjunt de béns que pertanyen a un tercer o que no en consta la titularitat. Segons l'exdelegat d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona, Antoni Matabosc, les informacions que han publicat molts mitjans no es corresponen amb la realitat.
No és veritat que es digui que es retornen, que l'Església retorna la propietat de 1.000 peces, de 1.000 propietats. Això no és veritat, perquè la llista no l'ha fet l'Església. La llista l'ha fet el govern. El govern ha fet un llistat que té molts errors. Té 2.491 errors.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.